Fa uns dies en aquest mateix programa us explicaven que la venda d'armes creix per 7è any consecutiu, tot i la crisi de subministraments derivada de la pandèmia. De fet, les 100 principals empreses del sector van augmentar vendes l'any passat i ja ho haurien aconseguit sense comptar el que ha suposat la guerra d'Ucraïna. Avui volem parlar amb el David Palomera, investigador doctorant a l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB i membre de l'Espai 08. David, bona tarda.
Bona tarda. Hola.
Aviam, aquest augment arriba quan en la majoria de sectors estem dient que hi ha problemes d'inflació, però el sector armamentístic no es veu afectat per aquesta pujada de preus?
Bueno, es veu afectat, en certa manera, perquè augmenten els costos de producció per aquesta disrupció de les cadenes globals de subministre que ja es va produir a la Covid. I, per exemple, doncs, si a prepandèmia aquest sector creixia un 3,7%, pues ara mateix ho fa un 1,1%, no? Llavors, sempre quan pensem en com afecta un sector o un altre, pues pensar una mica en què passaria si no estiguéssim en aquesta situació, i si no estiguéssim en aquesta situació, pues hagués crescut més, no? I, bueno, el principal problema al que s'enfronta aquest sector, pel que sembla, és el subministrament de semiconductors, que, per simplificar, podem parlar de xips, que ara mateix hi ha molta demanda. Però malgrat aquesta demanda, hi ha una oferta molt reduïda des de la pandèmia, i Europa aquí té molt baixa producció. Si bé ara es comencen a invertir en plantes, inclús a Espanya es comença a invertir en plantes per produir xips.
De fet, si no hagués sigut pels problemes persistents en la cadena de subministrament, com comentaves, la xifra de vendes hagués pogut ser molt més elevada. Quins són els països i els motius més habituals per compra d'armes? Sempre és per la guerra?
Jo crec, bueno, no cal que hi hagi guerra per la compra i venda d'armes. Sempre també hi ha problemes de seguretat i prevenció. Però potser des de l'economia el més important assenyalar és que moltes vegades trobem que hi ha molts interessos econòmics tant a nivell de lobbies armamentístics com de governs, no?, a l'hora de produir i compra i venda d'armes. La indústria d'armes genera importants rendes pels seus productors, figuren al PIB i també generen ocupació, no? I això diu molt també de com malament mesurem a vegades el benestar, no? Perquè si mesurem el PIB i el PIB és produir, diguéssim, armes, pues no sé si és la millor mesura de benestar. A més, la compra d'armes juga un paper molt important, no?, en el comerç internacional i en els pactes que poden fer entre estats. Aquí volia posar un exemple, m'agradaria posar un exemple de Grècia, no? Quan a Grècia se li imposaven condicions econòmiques molt dures per rebre finançació de la Unió Europea, el govern de Grècia va seguir comprant tancs d'Alemanya. És a dir, que enmig d'una crisi econòmica, amb mesures d'autoritat i sota un marc de seguretat europea, s'estava obligant a un país a seguir comprant armes mentre havia de reduir despesa pública, o sigui, i no hi havia risc de guerra. O sigui que no sempre hem de trobar la guerra, diguéssim, l'explicació.
I a escala espanyola, per centrar-ho a casa nostra, quin impacte econòmic representa la venda d'armes a Espanya?
Té un impacte significatiu. Segons el centre de l'AS, el 2016 la quantia augmentava de ventes a 7.788 milions d'euros. I també contractava 30.000 persones. Ara bé, no és fàcil mesurar el que representa la venda d'armes, perquè molta producció que suposadament és militar es passa com a civil. Per exemple, una empresa que produeix helicòpters, doncs el que pot fer és vendre aquest producte com un producte civil i més tard, una vegada venut, aquest producte incorporar elements de guerra, com podrien ser armes, i moltes vegades inclús comprades al mercat negre. Llavors, segurament la mesura és més gran que aquesta que tenim, no?, de quasi 8.000 milions d'euros.
Uh-huh. I hi ha algunes zones d'Espanya que depenguin més d'aquesta indústria que d'altres?
Sí, és curiós perquè el mapa de producció es concentra en unes regions en concret, donat també, bueno, pel seu passat, pel passat també que tenia industrial. El 98% de la producció d'armes, el 98, semblaria concentrar-se a Madrid, Andalusia, Castilla-La Mancha, Galícia i el País Basc. I, bueno, igualment, això s'ha de pensar que s'hauria de sumar la que passa per civil. Llavors, per exemple, no sé, Andalusia el que té és una fàbrica d'assemblatge d'aeronaus, d'aerobús, i també té unes drassanes per Navantia, no?, a Cádiz. País Basc hi ha una llarga tradició de producció d'armes, mines, i Galícia també té unes drassanes de Navantia, no? O sigui, simplement una indústria per produir corbetes, pues això ja suposa una important, diguéssim, contribució econòmica a la regió, no? Però bueno, que al final és una indústria altament concentrada, eh? Dir-ho que 11 companyies aglutinen el 90% de tot el mercat, eh? I Airbus concentra el 72% de les exportacions, o sigui que les pimes aquí juguen un rol bastant menor.
I aquest pes, o sigui, el pes que té aquesta indústria espanyola, quin impacte té en la venda d'armes d'arreu del món?
Pues Espanya és un exportador bastant gran. Segons dades, el 2020 crec que suposava el 3% de la quota de mercat de l'exportació d'armes, no? Es convertia en el 6è exportador, molt lluny d'Estats Units, que exporta, que representa el 36% de les exportacions, o Rússia, que representa el 20%, o França, un 6%, però és un pes significant. I que també indica interessos forts en el sector d'Espanya i unes importants relacions internacionals que permeten col·locar aquestes armes. Esclar, sempre calen aquestes relacions per poder vendre armes.
David, mira, ara canviant completament de tema, aprofitant que avui és dimecres, que han sortit aquestes dades de l'IPC, tot i que sembla que els productes es van abaratint molt lleugerament, això sí, la inflació continua situada en el 6,4%, a l'estat ho dèiem abans 6,8%, de cara a les compres de Nadal, com ens afectarà tot això i si haurem de començar l'any, el que es coneix com la cuesta d'enero, apretant-nos encara molt més el cinturó?
Potser podem distingir aquí entre primer el que és la factura elèctrica i doncs, són els productes energètics, també inclosa la gasolina, que sembla que ens donen un respir. El tema de la gasolina es manté a preus alts, però no ha seguit l'augment que teníem abans. I després de les factures elèctriques, doncs semblaria que el mecanisme del gas que s'ha imposat a Espanya i Portugal està aconseguint realment efectivament reduir el preu de la factura de la llum i s'ha aconseguit, en comparació a Europa, reduir molt els preus. O sigui, en aquest sentit, en comparació als augments que hi ha hagut al passat, no hauria d'haver cap augment greu, diguéssim, de la factura elèctrica i esperem que es vagin reduint els preus. Ara, el problema ara es concentra, una vegada superat aquest, el problema ara es concentra a l'alimentació, en els productes més bàsics. I llavors, les llars el que tindran més problemes segurament és a l'hora de fer front a la compra del supermercat, de productes de béns bàsics, no, d'alimentació, i aquí calen mesures, però és un lloc complicat on intervenir. Llavors, caldrà ser imaginatius perquè és un lloc amb molts actors diferents i si podem entrar-hi, però serà complicat.
Per tant, podríem dir, així a moda resum, podríem augurar un primer semestre del 2023 igual que hem acabat el 2022 i a partir d'aleshores que es vagi la cosa millorant, o és molt aviat encara per dir-ho?
Que seguissin pujant els preus és difícil. O sigui, el que tindríem, com els preus ja estaven alts al començament del 2022, diguéssim que el que hauria de passar si no augmenta la inflació és que ja quan comencem el 2023 ja no augmentin més els preus, sobretot si els preus energètics es mantenen més baixos. Llavors, diguéssim que estaríem en una nova situació en què els preus han augmentat i estem pitjors que abans, però no hauria d'anar a malament. El que vol dir això és que cal augmentar salaris i cal recuperar el poder adquisitiu perdut, però en principi no hauria d'anar en pitjorament aquesta pèrdua del poder adquisitiu. Però bueno, això dependrà també de molts factors, inclús també l'evolució dels preus energètics, i que els supermercats, distribuïdores, no segueixin augmentant els preus dels productes bàsics alimentaris.
Ho anirem veient. David Palomera, investigador de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB i membre de l'Espai 08, que ens acompanyen cada setmana en aquest programa. Gràcies. Una setmana més.
Moltes gràcies. Adéu.